Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimecres, és dia 8 de maig i més de 200 arlequinats ja han confirmat la seva presència dissabte a les 4 al Municipal de Tarazona en el transcendental duel que marcarà les opcions de permanència del centre d'esports a Primera Federació. Avui l'equip d'Òscar Cano ha tornat als entrenaments, ho ha fet a la nova Creu Alta, mentre el degoteig constant de compra d'entrades continua. De moment estem parlant que vora un 15% de l'aforament total de l'estadi serà segur sabadellenc, insisteixo, i som a dimecres. I la venda segueix íntegrament online al web dels aragonesos, amb la qual cosa és més difícil de quantificar que si es fa físicament des d'aquí, des de Sabadell, i és probable que vagi a més la xifra total. El Sabadell ha encetat ja el segon autocar pels seguidors, hi ha un xup-xup especial i, òbviament, no serà Olot, entre altres coses perquè ni és la última jornada, ni la quantitat total d'arlequinats que van anar aquell dia a la Garrotxa directament no cabrien al Municipal de Tarazona, un estadi ben petitó, però sí que fa pinta que serà el desplaçament més massiu de tota la temporada i que el duel directe no només serà la gespa, sinó que a la graderia també hi haurà igualtat de forces. Arriba l'hora de la veritat i quan arriba aquest moment, l'afició mai falla.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Qui no falla gairebé mai també és el control de sol, a Beatriz Aguilar. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, Champions masculina de futbol. El Real Madrid rep avui a les 9 de la nit el Bayern, després del 2-2 de l'anada d'aquestes semifinals a Munic. A la final s'espera, per sorpresa, diria jo, el Borussia Dortmund, que ahir va carregar-se el PSG, el va tornar a superar, aquest cop 0-1, a París. La Conference coneixerà també avui el primer finalista. Bruges i Fiorentina s'enfronten a 3 de 7. L'altra semifinal i les dues d'Europa League seran demà. El Kiel serà el rival del Barça a la Final Four de Colònia d'handbol masculí el 8 de juny. El sorteig ha aparellat l'equip alemany amb l'entrenat per Ortega, deixant a l'altra banda del quadre un Magdeburg-Alborg. I per últim, en ciclisme, el Giro arriba avui a la cinquena etapa de 178 quilòmetres entre Gènova i Lucca. Ahir a Andorra va guanyar Jonathan Milan, segueix de rosa Tadej Pogacar per davant de Geraint Thomas i de Daniel Felipe Martínez.
Comenta la recepció.
Aquí a l'Hotel Suís tindrem a Ricard Pujol en roda de premsa. Acaba de parlar el de Castellví de Rosanes fa relativament poc, uns minutets. Passarem també per l'Aragó amb el cantant Juan Pablo Nguema, amb una relació especial amb el Tarazona, pel carrer Sicília de Barcelona, amb la presentació del Catalunya-Panamà que s'ha de jugar aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta, i a més d'això, una mica d'handbol, de futbol sala o de tenis taula.
L'actualitat de la Primera Ref.
L'ex d'Arlequinat Sergio Aguza ha parlat també avui a Lugo en roda de premsa. Andreu Hernández ha complert 100 partits a les 3 temporades que ha sumat ja de manera consecutiva al Cornellà. I segons Radio Salamanca, el jugador d'Unionistes Nespral es planteja la seva retirada i és una de les opcions per entrenar l'equip la pròxima temporada. A més d'això, dos dels joves, Marc Bernal i Guille Fernández del Barça Atlètic, es perdrien l'anada d'uns hipotètics play-off d'ascens. Han estat convocats amb la selecció per l'europeu sub-17. Dic hipotètics perquè juguen a Riazor aquesta setmana i encara poden ser campions i pujar directament. Si hi ha play-off, que el tindrien garantit ja matemàticament, Rafa Márquez ja sap que es perd aquests dos efectius de cara al primer partit.
Han parlat en les últimes hores
Carlo Ancelotti, entrenador madridista, i el respecte que tenen al Bernabéu respecte o sobre el Bayern de Múnich.
Creo que como club son parecidos. Es un club que tienen una gran tradición, una gran historia. mucho éxito en la Champions League. Creo que nos respetamos, como es justo que sea así. En una semifinal hay que respetar el rival, también porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida.
De quin partit no estarem pendents.
A les 5 de la tarda, hora d'aquí, Deportes Iquique contra Antofagasta, primera femenina de Xile.
I a les xarxes socials.
Fa 4 anys, el Paris Saint-Germain va eliminar el Dortmund de Haaland, aleshores davanter dels alemanys, i la plantilla parisenca va fer-se una foto celebrant el passi, fent tots la postura amb la qual el noruec festejava els gols, i el mateix club francès en feia mofa a X, a Twitter. Diuen que la venjança se serveix ben freda. Doncs bé, el Borussia Dortmund ahir mateix, només eliminar el PSG, va repiolar 4 anys després aquella publicació del París dient en anglès sabor a bon vi, amb l'emoticona inclosa d'una copeta de vi per celebrar l'eliminació dels parisencs.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una exjugadora, la millor del món en el seu dia, de waterpolo de l'Estalpul Natació Sabadell, Jennifer Pareja, i un exarlequinat rival a Primera Federació aquesta temporada, com és Eudald Vergés.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I d'un lateral esquerre a l'altre, d'Eudald Vergés, que sap el que és vestir la samarreta arlequinada i la del Cornellà, no posis mala cara.
No sóc jo.
Tu ets esquerrà.
No.
I lateral.
No.
I has jugat al Cornellà.
Tampoc.
No, doncs llavors no ets tu. D'Eudald Vergés a Ricard Pujol. T'ha arribat a saludar, Sergi Garcés, o no?
No, és la mala educació que hi ha últimament, però no passa
res. Sí. Tot bé?
Bona tarda, com
benvingut,
estàs?
Benvingut, eh?
Gràcies.
Vinga, va, amb el Sergi Garcés, que parlarem del centre d'esports, dic, de l'aniversari d'Eudald Vergés, de Ricard Pujol, que acaba de parlar en roda de premsa ara fa uns minutets. De seguida hi anem. Abans, Sergi, informa'm una mica de com està el pati. Avui era dia de tornada als entrenaments de l'equip d'Òscar Cano. Si no recordo malament, a la mateixa Nova Creu Alta, no?
Això mateix. Allà s'ha entrenat, allà s'han exercitat els homes d'Òscar Cano. De fet, amb aquest nou horari de roda de premsa, que avui ha anat a les 12, bé, ja fa dies, ja fa setmanes que s'avancen aquestes rodes de premsa, encara ens ha donat temps de veure molts jugadors. No sé si prenent el sol, si fent una xerradeta, però en tot cas encara amb roba d'entrenament. De fet, amb roba d'entrenament ha comparegut a la sala de premsa el propi Ricard Pujol. Per tant, molts efectius encara que no havien marxat cap a casa i encara corrien per les instal·lacions de l'estadi.
Faig el reguitzell de jugadors tocats o no cal? Perquè és llarg. Afortunadament, crec que estem en un punt de la pel·lícula, potser perquè estem forçant, perquè és el tram final de Lliga, etc. Però parlem ja més de molèsties que no pas de jugadors lesionats. Però és veritat que ni Moyano gira del tot rodó i per això no va jugar tants minuts l'altre dia, ni Calavera porta unes setmanes normals en l'aspecte físic, Carles Salvador va acabar també tocat el partit, tot i que ens tranquil·litzaves ja des del mateix postpartit, després d'haver parlat amb el castellorenc. Abde Damar, amb aquesta trompada a Salamanca i els pocs minuts que va tenir contra el Nàstic. Vaja, tu mateix, entra a la infermeria i dibuixa'm el panorama.
No, poca informació més enllà de l'oficial, que tots han pogut treballar amb normalitat i, de fet, amb l'únic que hem pogut parlar, perquè és l'únic amb el qual realment ens hem creuat, més enllà de veure en la distància, ha estat amb Abde i ens confirmava res, que les sensacions eren molt millors que les de la setmana passada. I, per tant, allò que dèiem ja a principi de setmana, Adri, si no hi ha cap contraordre, ara ja, en les dues sessions que li queden a l'equip, les de demà i la de divendres, abans de marxar el mateix divendres a la tarda, direcció a Saragossa, no hauria de tenir més problemes Òscar Cano que aquells ja coneguts de llarga durada o que, com a mínim, ja ho estan sent habituals. Em refereixo en aquest últim cas a Raúl Baena, per exemple, respecte al que ha estat aquests últims compromisos de l'equip arlequinat.
Per cert, un Òscar Cano que compareix no demà, sinó finalment divendres. A vegades això pot canviar en funció de quin és el pla de viatge de l'equip. És un dels viatges relativament còmodes dins del que ens deixa la Primera Federació i, per tant, tot i ser gairebé 400 quilòmetres, amb la broma, 380 i escaig.
Faran menys, que paren a Saragossa,
sí,
capital.
Sí, bé, hauran d'arribar al final al municipal de Tarazona igualment. O sigui, els quilòmetres els faran amb dues tongades, però acabaran fent-los. Surten de tarda demà. Perdó, demà passat. I, per tant, arribaran a Saragossa per dormir allà pràcticament a l'hora de sopar. Per tant, no afecta el que seria el planning normal d'una setmana per entendre'ns en partit a casa, i per tant Òscar Cano no parla demà, sinó que ho fa demà passat. Dit això, el que ha parlat avui és Ricard Pujol, per tant, si vols, anem ja directament a la teca. Què és el que ha dit el de Castellví de Rosanes? Com te l'has trobat?
Doncs mira, el primer que ens hem trobat és, en aquest cas, un vestidor, si agafem com a referència el seu portaveu d'avui, molt més animat que no pas el que vam trobar la setmana passada. Recordem, després de la desfeta de Salamanca, els ànims van anar molt per terra, van caure molt avall. Però ara sí, recuperats després de l'empat de diumenge davant el Nàstic, com diem, venien d'un cop molt dur, el del Reina Sofia, i destacava Ricard Pujol, sobretot, el fet de que l'equip va ser capaç de deixar la porteria a zero. I sobretot en aquest contrast, no?, dels quatre gols encaixats davant d'unionistes, aquesta capacitat de no només no encaixar, sinó de no concedir pràcticament cap ocasió al tercer classificat, que és encara ara el Club Gimnàstic Tarragona. Per tant, amb aquest reforç moral i amb aquest nou ànim recuperat, diu Ricard Pujol que la setmana, si donem per fet que avui han començat a preparar el partit de Tarazona, es veu d'una altra manera.
Home, jo crec que venint del partit que vam fer a Salamanca, el partit contra el Nàstic ens dona un altre cop molta seguretat de nosaltres mateixos. Vens d'una garrotada molt forta, amb unes sensacions molt dolentes, i sobretot sempre estàs amb la setmana treballant de Nàstic amb totes les ganes del món, però sempre de dir, hosti, esperant a que passés el que va passar en el partit del Nàstic, que et veus segur, et veus fort, et veus capaç de lluitar contra gent que mira on està al final de temporada.
Segur, fort, contra un equip que està lluitant contra l'ascens, i això en clau col·lectiva. En clau personal, Sergi, t'he de dir que Ricard Pujol, tot i no ser el jugador més fi o més net amb la pilota al peu, a mi m'està agradant bastant en aquest punt de solidesa o de fiabilitat al darrere que està portant l'equip.
Sí, de fet, l'hem comentat, perquè no sé si vas parar-li molt l'atenció. Jo en un parell de vegades m'hi vaig fixar en concret, en directe, durant el partit davant el Nàstic, perquè a més era dels que tenia molt clar que riscos els justos, i sobretot evitar el més possible les possibilitats de que hi hagués errors. Aquests errors que ens van condemnar a Pamplona, que van condemnar l'equip també a Salamanca, aquell voler fer alguna cosa més del que purament tocaria, i m'havia fixat, i així li he fet saber durant la roda de premsa, que ell era dels que donava instruccions als companys a l'hora de dir, ei, no, aquí no juguem amb foc i cap enfora, que serà la millor manera d'evitar-ho. I sobretot perquè és que el factor mental, hem començat avui per aquí per escoltar aquesta part de la roda de premsa i compareixença de Ricard Pujol, és determinant. Sí. Ho estem notant. Escoltàvem aquests dies a Baselga o al propi Òscar Cano parlant d'estrès, parlar de l'angoixa que al final acaba generant, vulguis o no, per molt que vulguis abstreure i per molt que siguis un jugador fred, això acaba passant factura. I avui li preguntàvem també per aquesta situació al propi Ricard Pujol, la importància de que sigui el cap el que pugui mantenir dempeus l'equip quan potser futbolísticament les coses no acabin de sortir. Assumeixen la situació, assumeixen la importància del que hi ha en joc, i davant d'aquesta circumstància, tornem-hi. El cap és fonamental.
Hi ha jugades en què et surt tot de dins, estem en una situació d'agafar-te a un ferro calent, i això es transmet en el transcurs de tot el partit. Es va veient com una gestió emocional, perquè ha de ser així, ha de ser gestionada. També pot ser que pequis d'extra d'emoció, que et faci arriesgar-te en situacions que tampoc fes falta, que a vegades també ho vivim, no? De dir, ei, una miqueta de tranquil·litat, que encara queden molts minuts per davant, però sí que és veritat que hi ha situacions en què el cor t'ha de tirar més que les cames.
Doncs el cap és el que està tirant més que les cames, i un Ricard Pujol que, en certa manera, ha assumit galons fa unes quantes setmanes que deia, home, no m'havia trobat afortunadament mai a la meva carrera, ni amb un any marcat per les lesions com aquest, ni una inactivitat per manca de confiança o per no tenir tants minuts com en d'altres places com en guany, i que en el seu dia ja va explicar, li va servir una miqueta per fer això, aquesta lectura, aquest pas endavant, i veure's amb aquest punt de mentalitat que deia ara Ricard Pujol de cara al tram final de Lliga, que se'l necessita a ell i a qualsevol que va vesteixi l'arlequinada en les tres jornades que queden, començant per un partit... És que jo tinc la sensació que serà un partit duríssim, Sergi, en quant a l'aspecte físic, també, de molta disputa, de molt xoc. Un partit contra un Tarazona que és veritat que no passa pel seu millor moment en el passat més recent, però que ha demostrat aquesta temporada que potser algú el donava com a principal candidat o un d'ells està a la part baixa de la classificació. Tot el contrari, ha competit gairebé sempre i bé a l'equip de Molo.
Sí, i de fet ara es troba, doncs, això, fins i tot dos punts per sobre del Sabadell encara a la classificació, un rival directe, complicat i exigent, com estàs comentant, i que dins d'aquesta recuperació de la confiança del grup de Lleu i Ricard Pujol, que un partit com aquest els ha de servir per saber que si no surts concentrat al 200%, cosa que no va aconseguir fer el Sabadell a Pamplona ni tampoc a Salamanca, pots patir i molt. I per tant, aquesta dosi de confiança recuperada ha de ser fonamental per un partit amb la fotografia fixa que tots comencem a intuir que pot ser el de dissabte.
Ve un rival que tot serà un joc molt, 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 molt directe, amb molts duels individuals, i aquí m'afegeixo amb la pregunta d'abans, l'emoció ha de tirar més que les cames.
Insistir una altra vegada, amb el tema del cap tirarà més que les cames, però vaja, que duel directe, molta intensitat, o sigui que serà un partit que tots més o menys el podem tenir al cap. És que no vull utilitzar segons quins tòpics, Sergi, però a mi em recorda el que és o el que ha estat l'antiga segona B de tota la vida. No sé si per la humilitat del rival, pel que hi ha en joc en aquest tram final, perquè... Com deia Òscar Cano des de fa setmanes, els equips, quan arriba l'hora de la veritat, invents els justos i van al més bàsic i a no arriscar, i això provoca que hi hagi partits més tancats com els que hi havien aleshores a la segona B. Però vaja, càlculs també n'ha fet, Ricard Pujol, o no?
Sí, ha tirat de calculadora, just i perquè li hem demanat, gairebé, perquè de fet li hem recordat aquelles paraules de Baselga de dir no cal ser un matemàtic ara ja per estudiar tan a fons el que necessita l'equip i el que no necessita, però són números, insistim, i Ricard Pujol també ho ha fet, fàcils de fer, ell els comparteix, això sí, posats a demanar, ha fet allò una petició que segur que Adrián Arroyo signaria amb els ulls tancats. Si ens hem de salvar, quan abans, millor, i quan abans ho sapiguem, també.
Jo el que penso és salvar-nos lo abans possible, llavors encara els números surten més clars, que és com guanyar... tots els que aviat venen, ja sigui amb Tarazona, i acabar de rematar-ho a casa el abans possible, millor.
Home, per la salut col·lectiva és evident i ho agrairien tots els arlequinats. Ara, per tradició, per costum aquí a Sabadell, pel que són els precedents més recents... Bé, no, l'últim any no. L'últim any va haver-hi aquí un parell de setmanes de marge, però en línia general, si alguna cosa caracteritza el Sabadell és que aquí patim fins a l'últim segon i fa pinta que enguany tant de bo es confirmi el que deia Ricard Pujol i que ho puguem fer amb una mica més de tranquil·litat, però no ens enganyem, Sergi, no fa pinta.
No fa pinta, tant de bo, eh? Tant de bo que l'equip sigui capaç de guanyar aquesta setmana, fos capaç de guanyar la setmana que ve i deixar-ho, si no matemàtica, virtualment enllestit. Però en tot cas, queda't amb aquesta última, que te l'he volgut guardar. És un pèl llargueta, ja aviso.
Oh, les altres eren curtes, per això. Ha anat per feina, Ricard.
Aquesta era un pèl llargueta i segurament d'aquelles que penses amb la de voltes que li estem donant nosaltres els primers i els aficionats segurament també de números, de no números, de mirar qui, d'estar pendent del que fa l'altre, a quina hora juga aquell i a quina hora juga l'altre. Li hem preguntat perquè és l'última jornada aquesta, Adri, d'horaris no unificats. Els pròxims dos partits que jugarà el Sabadell i la resta de rivals, amb alguna cosa en joc, tenen aquest horari unificat. Però és allò de... Tu prefereixes jugar abans, prefereixes jugar després, estàs molt pendent del que fan els altres partits, estàs pendent del que passa en els altres estadis... No sé si atípica o no, però aquesta és la resposta. Insisteixo, un pèl llargueta de Ricard Pujol.
Fins que no ha acabat de jugar tothom, setmana a setmana, ja podem estar iniciada temporada o final de temporada, fins que tothom no ha acabat de jugar, potser miro la classificació o miro els resultats. Sí, perquè és manera de ser, però el que sí que faig és prèviament el rival que tindrem la posterior setmana i així cada setmana. La resta, òbviament, és... ara, i sobretot quan estàs en aquesta situació, vas mirant ara tal duels directes en totes les jornades que queden, que són molt més interessants, i també t'estàs jugant, perquè cada any s'està afegint normativa que a vegades ves un resultat que abans hauria d'haver sigut pitjor per tu i ara et beneficia. Però personalment és que, com sé que tres punts nostres ens donen la solució, la resta m'és bastant, bastant igual.
Un tio pràctic, Ricard Pujol? Pragmàtic, eh?
No, i de sang freda, perquè ja et dic jo. Jo miro fins i tot abans que comencin els partits, ja estic mirant
a veure quina hora, no?
Si el resultat es mou i encara no han començat, com per estar pensant en quina hora acaba l'últim. I potser en aquella situació li dona per mirar classificació i resultats.
Tinc una bona notícia en aquest sentit, que és l'última jornada que estarem així.
Sí, per això ho dèiem abans, sí, que com és l'última jornada, d'aquí venia la pregunta una mica,
deixarem de patir,
que després ja no hauràs de patir tant, però i com t'ho has fet o com t'ho fas, no? Doncs aquí queda la història.
De fet, canviarem un patiment per l'altre, perquè ara està com perllongat en el temps durant tot el cap de setmana, i aquí prefereix jugar primer, i aquí prefereix jugar després sabent els resultats. Aquesta vegada el patiment serà tot concentrat a la vegada, mentre estiguem, no sé, a la nova Creu Alta contra la Ponferradina, començaran a ploure gols aquí i allà i començarem a fer càbales, i potser això, si estàs amb les botes posades jugant al terreny de joc, és evident que a vegades arriba, perquè si la graderia celebra un gol, doncs això t'acaba arribant, però es viu d'una altra manera que si estàs a casa tranquil·lament amb l'aplicació, encara que si ets Ricard Pujol, tu, a les 10 de la nit del diumenge, i per saber com estem i ja està. Va, que hem de començar a escalfar motors també nosaltres del que serà un desplaçament massiu. Ho dèiem en començar el programa, segurament el que més gent arrossegarà de la temporada. Fèiem el càlcul ahir a la redacció per la tarda. Palamós, va haver-hi molt de públic arlequinat, i a més en contraposició a la poqueta gent del Cornellà, estàvem parlant de jugar pràcticament a casa. El Johan Cruyff també és habitual desplaçar molta gent, al nou estadi Costa Daurada de Tarragona, a les Gaunes també va anar més d'un centenar de seguidors del Sabadell. A hores d'ara estem parlant que la teva previsió, Sergi, l'afició del Sabadell ja l'has miculat. Ja hem passat dels 200.
Clarament. La meva facilitat per fer números ha tornat a quedar de manifest. Jo vaig dir que potser uns 200. Aquesta ja, com dius, ja l'han escombrat directament els aficionats arlequinats. De fet, es parla ara de doblar aquesta xifra, fins i tot. I, de fet...
Si l'objectiu són 400, estàs dient...
No tant l'objectiu, sinó que el càlcul, la previsió, és que apunta que podem anar més cap als 400 que no pas cap als 300. Però bé,
estem parlant de vora un 30% de l'aforament total, eh?
Veurem.
Si està ple, que no crec que estigui ple, tampoc.
I si, com avui parlàvem allà entre els companys periodistes, si realment les xifres, perquè en alguns jocs ballen, en alguns parlen de 1.500, en els altres ja se'n van cap als 2.000, veurem, aquest camp també de Tarazona, que com encara no l'hem vist en directe, potser ens enduem una sorpresa tots plegats, o no. En tot cas, bon ritme de venda d'entrades, bon ritme també en quant a les places d'autocar. De fet, el Sabell ja anunciava ahir a última hora, Adri, que havia engegat, posat en marxa...
Aquest matí. Doncs, sí, ahir ho vam comentar nosaltres que era qüestió d'hores, i doncs, avui, de fet, ahir estaven tancades les oficines, o sigui que avui s'ha reprès el ritme.
Doncs en aquest sentit, ja s'ha obert les places del segon autocar, per tant, el que és evident és que hi haurà color arlequinat a les graderies del municipal de Tarazona, i que encara queden dos dies, per tot plegat, també per l'equip i també per l'afició. Ser pràctics.
No, ha dit, te vols una de números?
Vinga, va,
anem a fer un trivial ràpid. Tu quantes jornades diries que fa que el Sabadell no té un penal a favor?
Quantes jornades?
Quants partits de Lliga?
40?
Doncs mira, gairebé el claves, 41.
Ui.
Des d'aquell penal al mes d'abril contra el Castellón d'Alberto Fernández. Només hi ha un equip que dugui més setmanes seguides.
El Nàstic, no?
El Nàstic, correcte.
Ho vam dir la setmana passada.
45. O sigui que venim d'enfrontar-se als dos equips que més temps fa a Primera Federació que no tenen un penal a favor. 41 partits al Sabadell, 45 al Nàstic. Si mirem, no els penals a favor, sinó el diferencial, el més menys, de 40 equips que hi ha a la categoria, el Sabadell és el tercer pitjor parat. No n'ha xutat cap, li han xutat 5 en contra, per tant, menys 5. El superen el Rayo Majadahonda amb una diferència de 6 i el Real Unión amb una de 8. M'ha sorprès, i molt, el tema del Tarazona. És dels millors parats de la categoria, i això que fa 14 partits que no li xiulen cap penal a favor. Però, en el global, només hi ha 3 que estiguin millors que el Tarazona, no del grup, sinó de tota la categoria, n'ha llançat 5 aquesta temporada i no li han xutat cap.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, mira, si has trencat les estadístiques per un costat i per l'altre aquest cap de setmana.
A mi,
en tot cas,
com si ens volen llançar un penal, el fallen i guanyem 0-1 de rebot en el 90, tant més.
Anem a posar una mica d'ordre a tot plegat. Com dèiem, queden 2 dies de feina.
Per cert, deixa'm-ho dir, Pedro González. És l'estadístic de capçalera.
Tampoc
de
primera... és Sergi Parc avui.
No, avui està de descans. Avui. No, és Pedro González qui signa aquesta estadística.
Som-hi. L'equip, demà més entrenament. Serà Sant Oleguer. L'última sessió, per cert, divendres a l'estadi, a la Nova Creu Alta, prèvia a aquesta roda de premsa que, com deies, de d'Òscar Cano, i prèvia que l'equip marxarà per la tarda, per carretera, evidentment, cap a Saragossa, que és on ha de fer nit, abans d'emprendre el camí el mateix dissabte ja cap a Tarazona, la cita a Tarazona, ja ho sabem, 4 de la tarda, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell,
No.
Programació especial. Ens hi posarem a les 3, ja ho podem dir ara sí, ens hi posarem a les 3, en directe des de Tarazona i en directe des de la Nova Creu Alta. Per fer
tu
una
vols dir que ens obriran una hora abans? Estarà
veurem,
tot,
jo
tot
crec
muntat.
Que sí, jo hi confio. Sí? En tot cas, perquè farem una doble retransmissió, ja ho hem anat dient, estarem molt atents al que passa, evidentment, en aquest Tarazona Sabadell, i molt, però que molt atents també, al que passi a la mateixa hora al Temple, entre el Sabadell B i l'Europa B. El campió de Lliga, l'equip que ja ha pujat a Tercera Federació, visita l'estadi davant un equip, el de Conrad García, que vol també acompanyar els escapulats en aquest camí cap a la Tercera Ref. Per tant, dissabte, que tothom s'ho apunti, a les 3, no a 3:45, a les 3 en directe des de Tarazona i des de la Nova Creu Alta.
Doncs doble cita que viurem aquí a Ràdio Sabadell, a Tarazona i a Sabadell, amb els que no aneu a l'Aragó. Teniu aquí una cita a la Nova Creu Alta i amb la ràdio a l'orella i el José Ángel del Tarazona segur que fem la gestió i que ens obre la porta com toca. Vaig cap a Saragossa. Tu què?
Dona records i no em facis cantar.
No? Segur,
no,
eh?
No, segur. Que ho faci el protagonista, que ho fa millor que jo.
Tu ets més búfalo de Dios o d'amor?
D'amor, clarament.
D'amor. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. Família. Mi família.
Família. Nos queremos a... Aquesta cançó, que sona de fons, és el Somos Família, que es va fer viral a xarxes socials i a programes com el Chiringuito d'ara fa uns anyets, és de Juan Pablo Nguema, saragossà, d'origen equatoguineà, i menciona, entre d'altres equips aragonesos, la Sociedad Deportiva Tarazona, és a dir, el rival del Sabadell aquesta setmana. Sociedad Deportiva Tarazona, tu Deportivo Teruela. Com escolteu, no només menciona l'equip, sinó que ho fa a d'altres, com el Teruel, com l'Ebro, etc. I, a més, el mateix artista, el cantant, va defensar com a jugador la samarreta del Tarazona una temporada, lateral dret de l'any 2006. Ara, de fet, està fent gira amb una nova cançó conscienciant el jovent perquè siguin respectuosos amb la gent gran. Cambiamos de idioma, saludamos a Juan Pablo Nguema. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Bien? Estoy bien aquí, sí. Estoy escuchándoos un poco emocionado cuando escucho la parte de Tarazona esta.
Claro. ¿A ti en qué momento se te ocurrió hacer una canción mencionando equipos aragoneses como el Tarazona, como el Teruel, como el Ebro, como el Huesca? ¿De dónde nace esa idea?
La idea primero porque yo ya llevo aquí casi 18, 20 años y ya me siento un negro aragonés. Entonces ya tengo ese sentimiento por Aragón y un día tenía, mi padre es el que me cantaba esta canción cuando éramos pequeños para hacernos dormir y yo pensaba en mi familia, entonces subí un video cantándola y yo vi que ya se hizo viral, la gente empezaron a llamarme, las peñas de Real Madrid para hacerles una dedicatoria y fui a sacar la canción. Empezaron a llamarme los medios catalanes de Madrid, de todos lados, el Chiringuito, todos, y por eso al final se hizo viral, como ya sabes.
Supongo que te sorprendió ese boom, ¿no? Porque al principio uno no se espera que se haga tan viral, me imagino.
No es solo lo que me sorprendió, es que yo hasta hoy, hasta hace poco pensaba que estuvo un sueño.
Menudo sueño, ¿eh? Con muchas colaboraciones, ¿eh? El sueño.
Sí.
Oye, ¿y en Tarazona, en concreto, qué aceptación tuvo? Porque te he visto incluso visitando la plantilla, al club, en algún vídeo de hace tiempo. Allí que tú habías sido jugador del equipo, ¿la gente se lo esperó, no? ¿Cómo lo recibió?
Aparte que el presidente ha sido mi compañero, Aniceto, y me ha apoyado porque antes de la canción yo ya organizaba un mundial de fútbol en Zaragoza, que es ahora el mayor evento que existe en verano. Solo el Real Zaragoza nos supera en público. Entonces, también voy recogiendo ropas para los niños de África, de América Latina, ropas y eso. Entonces, el presidente ya me colaboraba. Todas las cosas que quedaban en Tarazona, él me llamaba, yo iba a recogerlo para enviarlo a la gente necesitada. Y cuando saco la canción, empiezan a llamarme y él me dice, visítanos también. Entonces voy ahí para apoyarme, llamo a la prensa y todos me apoyan. También no me esperaba esto de Aniceto. De hecho, soy muy agradecido con el apoyo que me ha dado siempre el presidente, como le llamo yo, mi hermano.
Sois familia también en ese sentido. Sí, estamos hablando de unas 20 nacionalidades diferentes en este mundial que dices que organizas en Zaragoza, proyectos musicales diferentes, me decías que quieres venir también por aquí por Cataluña de gira, etcétera. Pero de reojo, como exjugador de fútbol del Tarazona, uno va siguiendo ni que sea desde la distancia, porque tú vivías en Zaragoza, creo que es una horita de diferencia entre Tarazona y Zaragoza. ¿Va siguiendo un poco de reojo lo que hace el Tarazona o no?
Sí, yo sigo un poco, aunque no me da tiempo mucho, seguir mucho, yo sigo solo para ver si se salva o no se salva, porque es lo que más me interesa también. Entonces, yo creo que ya se ha salvado con 40 puntos, creo que ya se ha salvado.
Bueno, pues que nos dejen los puntos entonces a nosotros, que nosotros no lo vemos tan claro. Vamos a negociar ahí a ver si podemos hacer algo, porque está la cosa ajustadita hasta. Oye, irán cientos de aficionados del Sabadell esta semana para allí y será la primera visita del equipo a Tarazona. Nunca hemos estado allí. ¿Qué tal es el campo? ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Un club humilde, ¿no?
Sí, aparte que es un... Yo, el tiempo que he estado allí, se ha creado este pueblo como una familia, fíjate. Se ha creado este pueblo, todo el mundo ahí es como una familia. Pero lo cierto es que, como dices tú, el Sabadell, una parte también os llevo en el corazón, no por mí, por Juvenal.
Hombre, del Ensilan, del Ensilan Nacional y Alberto Jogo, sí. O sea, aquí han sido muchas, muchas veces las que hemos ido siguiendo Copas Áfricas, etcétera. Aquí hay familia ecuatoguineana y desde la distancia teníamos a los dos hermanos, bueno, de hecho son tres hermanos, pero dos que jugaban tanto en la selección como en el Sabadell, o sea que ahí hay vínculo, también. Mira, hemos perdido, yo creo, a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿nos escuchas o no? Doncs hem perdut ara un moment, Mira, just ara que parlàvem de Juvenal, hem perdut la connexió amb l'aragonès, de seguida el recuperem. Juan Pablo, ¿nos escuchas, verdad?
Sí,
que te
sí.
Habíamos perdido un momentín. Te decía, para acabar simplemente, me van a matar si no te pido una cosa en antena, que si te animarías a cantarnos un poco con una versión del Somos Familia, pero que sea del Sabadell, o de Juvenal, o de todo un poco, ¿te animarías o no?
Vale, que claro, con... Y también os quería contar una anécdota que me pasó ayer. Cuando me pediste la foto,
¿sí?
Fui a hablar con el historiador del Tarazona. Bueno, Aniceto el presidente me pasó el teléfono del historiador.
¿Sí?
Y le digo, quiero la foto, por favor, porque lo quiero pasar a la radio de Sabadell. Me dice, he buscado, no hay, porque ya no hay fotos. Pero lo que sí me acuerdo de ti es que siempre que teníamos el último partido o penúltimo partido contra Cuarte, tú viniste todo en blanco, con zapatos de crocodilo. Tú eres raro.
Oye, si quieres venir el sábado completamente de blanco y con zapatos de cocodrilo tú mismo, te esperamos allí en el municipal de Tarazona.
Yo ya he quedado también con el Tarazona porque van a recibir también una camiseta del Mundialito, pero no sé si es ese domingo cuando me diga el presidente o no sé cuándo él me diga. Si
bueno,
me dice el domingo, yo encantado de estar ahí con vosotros.
Si es el sábado, nos vemos por allí y ya nos saludamos. Juan Pablo, lo acabamos con eso, con una canción, el Somos Familia versión arlequinada, versión Sabadell, ¿o no?
Vale.
Venga, tú mismo, cuando quieras.
Familia, oh... Mi familia y familia, nos queremos, ah, Sabadell, mi equipo, nuestro equipo, nuestro orgullo. A buenas y a malas, y, no, y de noche y de día nos apoyaremos unos a otros, porque somos familia. Sabadell, nuestro orgullo, te queremos, te adoramos.
Buenísimo, Juan Pablo. Es que lo he escuchado tantas veces con tantas versiones que la del Sabadell me ha dejado fuera de juego absolutamente. Amigo, nos vemos por allí si vas el sábado.
No te olvidas que somos búfalo de Dios, búfalo de amor.
Cuídate mucho, un abrazo. Nos vemos por Tarazona.
Gracias. Nuestra familia.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna Sakura Matsuri. Del 2 al 19 de maig, Sakura Ciutat, amb activitats per diferents punts de Sabadell. Xerrades, dansa, tallers, propostes gastronòmiques. I el cap de setmana, del 17 al 19 de maig a Fira Sabadell, una edició renovada on gaudirem d'una experiència més immersiva a la cultura nipona. Una setmana del Japó a Sabadell. Més informació a sakurasabadell.com.
Ajuntament de Sabadell.
Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Un bitllet renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, en directe, 4 minuts i mig i 3 quarts de dues. Us asseguro que estic vermell com un tomàquet i encara estic rient amb aquesta versió que ens ha fet en antena. Aquesta no l'hem vist venir, eh? Juan Pablo Nguema, papà Nguema, com es fa dir ara, aquest peculiar cantant aragonès, exjugador, una temporada del Tarazona, i que l'hem tingut en directe. Serà difícil que el Pau Vituri pugui igualar aquest nivell. A veure si vol cantar o no des de la seu de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília a Barcelona, perquè s'acaba de presentar fa res, una horeta no arriba, el Catalunya-Panamà de finals de mes aquí a la Nova Creu Alta. Escalfa motors ja aquest duel internacional i, com dèiem, a les portes d'aquest partit del dia 29 a Sabadell hem tingut el Vituri d'excursió per Barcelona. Suposo que també amb el repte desbloquejat de tenir en Gemma cantant en directe a l'Hotel Suís. Vituri, estàs escoltant, no? Com estàs?
Que, home, clar que ho estava escoltant, evidentment.
Què t'ha semblat?
Estava escoltant.
Espectacular.
Espectacular. Estava jo també vermell com un tomàquet, aquí. I de fet, et diré que per culpa de Juan Pablo Nguema, i perquè també t'he de dir que estava pendent d'entrar aquí a l'Hotel Suís, m'he perdut una declaració de Gerard López, que estava fent aquí la típica, doncs, compareixença pels mitjans, dient, Adri, després parlarem de la convocatòria, però ha dit ara fa qüestió d'instants, després mirarem de recuperar també el fragment sonor, que valora portar un jugador del Sabadell, aquest Catalunya-Panamà, del dia 29, a l'estadi de la Nova Creu Alta, algun jugador que tingui molt reclam del conjunt arlequinat. A partir d'aquí, pensa noms.
Acabo de rebre un àudio, i no és broma, de Juan Pablo Nguema al WhatsApp, i no m'atreveixo a reproduir-lo en directe per si de cas.
No?
Ostres, tu, la sorpresa de la setmana.
Ai, Déu meu.
Jo m'imagino que Marc Domènech és un dels que surt a totes les travesses i que agafaria el relleu d'un amb el qual has parlat avui. De seguida l'escoltem,
sí.
Però vaja, l'últim va ser Albert Puigdollers.
jo pensava més en David Astals, fins i tot, eh?
Ah, doncs sí, també, que, clar, sí, sí. Jo,
penso que té més reclam que Dome.
És que, clar, David Astals és nascut a Extremadura. Criat a Sabadell des dels primers mesos, però vaja, per això he anat més a Dome, però... Ostres, seria tot un què, veure el Xino amb l'absoluta de Catalunya?
Sí, 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 però bé, no ens avancem, eh? Adri, insistim que la convocatòria no es coneixerà fins al dia 23, després en parlem, però ara, com dèiem, acaba de finalitzar fa uns minuts aquí a la sala d'actes de la seu central de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília de Barcelona, aquesta presentació del Catalunya-Panamà del dia 29, dimecres 29, a les 7 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, tindrem aquí, bé... Tota la informació, de fet, ja es pot trobar al portal web de Ràdio Sabadell. Adri, acabem de penjar aquest article ara fa uns instants. I bé, no hem tingut aquesta convocatòria avui, però sí alguns detalls interessants, eh?
Com el cartell o com la venda d'entrades, no?
Sobretot la venda d'entrades, per mi és el més interessant, eh? D'aquesta presentació d'avui. D'entrada, perquè s'acaben de posar a la venda al portal web de la Federació Catalana de Futbol a un preu, atenció, a 8 euros a tribuna i 3 euros a la resta del camp, tant a general com als dos gols. Sí que és cert que el formatget visitant es respectarà i allà estarà reservat a l'afició panamenya. Si algú vol comprar entrades per animar a Panamà, doncs directament al web de la Federació doncs, ha de clicar damunt d'aquesta opció. I punt interessant també, i punt solidari, que de cada entrada venuda, un euro i mig anirà destinat en aquest cas a la Fundació Atendis, aquesta entitat sabadellenca sense ànim de lucre, que tracta sobretot amb el servei de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Per tant, punt solidari, punt interessant aquí pel que fa a la venda d'entrades. Però hi ha molt més.
Digues, anava a dir preus populars, accent sabadellenc amb Atendis, i dius que hi ha més?
Sí, i a més, per exemple, la designació arbitral. Poca sorpresa en aquest sentit. Ho dic perquè s'ha escollit l'àrbitre català de primera divisió, que és el maresmenc Víctor García Verdura, assistit a bandes per Joan Méndez Mateo i Julián Villaseñor Julián, que també són assistents de la màxima categoria, i el quart àrbitre serà David López Jiménez, que és col·legiat de primera federació. I... bé, conec els teus gustos musicals, Adri. Sé que... bé, t'he de preguntar si els coneixes, així d'entrada.
Figaflaues, no?
Els Figaflaues. Tu els coneixes?
Sé qui són. No em facis cantar com a Juan Pablo Anguema, no, perquè no et sabria dir el què. No és el meu punt fort, però sí que sóc conscient que, com diria aquell, ho estan patant bastant ara mateix.
No, t'anava a demanar que cantessis, no sé, aquella de Menjant-se una síndria, per exemple.
Canta-la tu, perquè vaig bastant perdut.
Hi ha massa companys aquí al voltant. Doncs això, Figaflaues, que serà l'encarregat de fer el duet català de Valls, una actuació musical a la prèvia, per tant, per amenitzar aquest Catalunya-Panamà. Aquests són els principals ingredients, insistim, de la presentació d'avui. Adri, en què, si et sembla, per anar escoltant protagonistes també, ha comptat amb moltes autoritats, moltíssimes autoritats. De fet, l'acte ha durat doncs, pràcticament una horeta. I en clau local hem tingut, per exemple, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, la senyora Montse González, constatant que Sabadell està més que preparada, com sempre, per acollir esdeveniments de primer nivell a la ciutat.
Jo crec que parlar de futbol català és sempre parlar de bon futbol, no? I per tant doncs, voldria agrair a la federació doncs, que hagin escollit Sabadell com a seu per jugar aquest partit i saludar també i dar la benvenida a la selecció de Panamà. Espero que seran ben recibidos en la ciutat i espero que tinguin una bona jornada allí. Jo només dic que el dia 29 espero tothom, que segur que serà un dia festiu, i per tant dir que a Sabadell estem preparats per acollir esdeveniments esportius d'aquest nivell. Sempre ens agrada dir-ho, que som promotors d'esdeveniments esportius de primer nivell i per tant aquest és un clar exemple.
Doncs Montse González dient això, que Sabadell està més que preparada per acollir esdeveniments com aquest Catalunya-Panamà. Segona veu que escoltem, segona autoritat, Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esports Sabadell, sobretot, Adri, referint-se també a un aspecte que bé, ens podria arribar a preocupar una mica, com és el de la gespa de la Nova Creu Alta. No perquè s'hagin de jugar després partits del Sabadell, que recordem que haurà jugat l'últim 10 dies abans contra la Ponce a casa, però sobretot també pel que fa a aquest esdeveniment, aquest amistós, constatant, confirmant també una realitat que venim dient a nosaltres a l'antena en les últimes setmanes, que la gespa de l'estadi Creualtenc està millorant bastant.
La Creualta està preciosa, com sempre. Veiem que està molt bé. De fet, des de l'últim partit de la Supercopa que vam tenir també amb vosaltres, doncs ha millorat, han canviat els llums, ara són llums LEDs, han fet algunes modificacions perquè també vam estar a segona divisió, així que la nova Creualta està molt molt bé, i a més podem dir-ho també, Gerard, la gespa està millor, no sempre podem dir el mateix, però és veritat que en aquesta època doncs està bastant bé, que crec que és molt rellevant, i molt contents de poder acollir el partit i de rebre tothom qui vingui a l'estadi, que espero que sigui molta gent.
Doncs interpel·lava en aquest cas directament Bruno Batlle al seleccionador, a Gerard López. Escoltem la tercera autoritat, que vaja, no és altra que el president d'aquest ens federatiu de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc i expresident del Centre d'Esport Sabadell, Joan Soteres, que evidentment per ell serà doncs un partit molt, molt especial, perquè serà, doncs, també ho hem dit a la prèvia, la primera vegada que la selecció catalana masculina disputi un partit, un amistós internacional a l'estadi Creualtenc, i ho farà amb Soteres com a president.
És un partit especial, aviam. Primera, perquè és el màxim exponent d'aquesta federació i del nostre territori, Catalunya. La selecció absoluta masculina és l'acte més important que podem arribar a fer a aquesta federació. Estic convençut que serà un acte extraordinari. Tenim els millors jugadors, tenim el millor seleccionador, tenim el millor àrbitre, per tant, això no pot fallar. I a sobre tenim un marc excepcional. La nova Creu Alta, que us haig de dir, és la meva ciutat i és el meu club.
Doncs tot amb molt accent sabadellenc, com dèiem abans, i fins i tot ho hem comentat, ho hem esmentat ja, Vituri, amb l'Albert Puigdollers, que és la mà dreta de Gerard López en l'estaf. Per tant, tindrem l'últim jugador del Sabadell que va ser internacional amb Catalunya, també a la nova Creu Alta.
Sí, i com dèiem al principi, aquesta convocatòria no es farà oficial fins al dia 23 de maig, per tant haurem d'esperar un parell de setmanetes ben bones, 15 dies mal comptats, i sí que hem pogut parlar amb Albert Puigdollers d'entrada d'aquesta convocatòria. Evidentment no es poden dir noms, però sí que ha garantit, Puigi, que serà una convocatòria de nivell.
Estem treballant amb això, sí que la resposta se sent molt positiva, amb un, evidentment, doncs és tot de jugadors que estan competint doncs, al màxim nivell. És una llista de molts jugadors on evidentment estem ara mateix, com bé dius, no et puc dir noms perquè s'estan tancant i vulguis no, llavors em matarien, no? Ara mateix, perquè estem d'esperar el dia de la llista on es presenten i això, però sí que és cert que sí que et puc garantir que és jugadors de màxim nivell, o sigui, jugadors que estan representant a grans equips a Anglaterra, a grans equips a Espanya, a grans equips a grans lligues i que esperem doncs, que estaran aquell dia allà.
Clar, Adri, en aquest sentit, ho deies tu abans, també li hem fet aquesta reflexió, podem estar davant d'un nou cas Albert Puigdollers el dia 29, és a dir, un futbolista del Centre d'Esport Sabadell amb l'absoluta de la catalana. Recordem que ell va anar a Montjuïc amb Johan Cruyff. Doncs bé, aquesta ha estat la seva resposta.
En el meu cas estàvem jugant a segona i vam jugar a Montjuïc i vaig poder anar. Bueno, al final crec que aquest context ha anat canviant. Sí que és cert que bueno, a mi m'agradaria, evidentment, doncs, aquesta representació del futbol menys professional o de més, no, bueno, menys professional, perquè al final primer ref són jugadors professionals, no? I que probablement d'aquí uns anys estaran al màxim nivell i no ho sabem. Però sí que és cert que bueno, està sobre la taula, però no és, a dia d'avui sí que és cert que la idea nostra com a cos tècnic sempre és seleccionar els màxims de millors jugadors, val? No, al final és prendre'ns aquest partit amb la màxima serietat possible dintre de l'estaf, amb seleccionar els millors jugadors que entenem que poden venir, i més enllà d'això pues, anar veient. Sí que és cert que jo en aquest cas pues, conec el Sabadell i sé que hi ha jugadors catalans de màxim nivell que segurament estic segur que aniran creixent, que podrien estar, però a dia d'avui no hi ha res clar en aquest sentit.
Doncs haurem d'esperar uns dies per veure si es confirma la convocatòria o no d'algun jugador del Centre d'Esports i de la resta de la llista de cara a aquest Catalunya-Panamà del dia 29, dimecres, a la nova Creu Alta a les 7 del vespre. Sí. Des de la seu de la Federació Catalana, Vituri, alguna coseta més o no?
No, t'anava a dir que per aquestes paraules de Puigdollers, home, jo intuiria que no aniria ningú del Sabadell, però insistim en aquestes declaracions que ens feia arribar el Gerard Guardi, el nostre excompany del Centre d'Esports Sabadell, aquí ara a la Federació Catalana de Futbol.
aquestes paraules de Gerard López, en què deia que estudiaran la possibilitat de convocar algú del Sabadell, algun futbolista que tingui reclam.
Doncs a veure si és veritat i tenim aquí un carmelet extra. Gràcies, Pau, fins ara!
Adéu, adéu!
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, encara hem de parlar de la segona catalana. Aquest diumenge es disputa el primer derbi sabadellenc de la segona volta, un Sabadell Nord-Tibidabo que arriba molt marcat per l'anunci de Toni Sallés de no seguir a la banqueta de Torre-Romeu la temporada que ve.
Al final, Tibidabo, estoy muy contento y eternamente agradecido, tío, pero al final somos lo que somos, ¿sabes? No da para más. Y bueno, creo que es el momento, es como Guardiola, ¿no? Cuando ganó el sextete con el Barça, que decíamos, tío, pero ¿cómo se va ahora? Si lo está haciendo muy bien, si van sobrados. Yo creo que ahora es el momento, ¿sabes? Porque quizá un año más ya, pues, bueno, ya son muchos años juntos y yo soy de ciclos cortos también.
En aquest sentit, Sallés admet que la idea era no quedar-se estancat i fer un pas endavant en la seva carrera com a entrenador.
El club es así, pues qué pasa, que se mete un míster y como lo haga medio bien, pues ya se pega ahí media vida. Y yo no, yo tengo otra mentalidad. Entonces, claro, cuando dice, hostia, me voy, hostia, pero si no estás bien allí y tal, si va ahí arriba, sí, sí. Ya, pero es que yo quiero progresar, ¿sabes? Yo quiero tirar para arriba. O sea, yo quiero hacerlo bien aquí, subir para arriba, hacerlo bien a otro lado, subir, bueno, ser ambicioso.
L'encara tècnic del Tibidabo ha reconegut que ha tingut contactes amb un primera catalana i una oferta potent d'un segona d'un altre grup. De moment, el seu actual equip és cinquè, després de guanyar 2-1 al camp del Rubí Atlètic, però amb opcions molt remotes d'arribar al play-off. Per la seva part, el Sabadell Nord ha agafat una mica d'aire amb les dues últimes victòries consecutives, la darrera 1-3 al camp d'un rival directe com ho és ara el Sant Quirze, i tot i jugar gairebé l'última mitja hora amb un home menys. Ara els de Cristian Barea tenen 2 punts de marge respecte al descens i Eric Tompkins, l'autor d'un doblet en l'últim partit, creu que poden treure un resultat favorable en el derbi.
Bueno, sí, és un rival que sempre es complica, són molt, molt durs, tal, però jo crec que si nosaltres treballem i apliquem les eines que ens dona l'entrenador i tal, jo crec que podem treure bon resultat.
A la primera volta, el duel a Torre-Romeu va acabar amb un empat a 1. Aquest cop l'escenari serà el municipal de Can Uriac, diumenge a 11:45 del migdia. I el tercer sabadellenc en qüestió, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, no pot badar tampoc perquè només està 4 punts per sobre del Sabadell Nord. Els de la zona oest acumulen 3 derrotes consecutives i l'última va ser força dolorosa perquè guanyaven 2-0 a casa contra el Cué, però la romànica va acabar remuntant en l'última mitja hora. El tècnic Alfonso Martínez ja fa càbales i assegura que necessiten sumar 5 punts dels últims 15.
Estamos a 6 puntos y tenemos pues con muchas ganas de cuanto antes pues hacer esos 4 o 5 puntos que creo que van a ser suficientes en nuestro caso para que sea ya casi matemático y olvidarnos en ese sentido del descenso.
A més, compta perquè dissabte a 16:45 visiten un Navàs, que és un dels equips implicats en aquesta lluita per la salvació, amb 35 punts, és a dir, 5 menys que el Can Rull. Bloc poliesportiu, els sabadellencs Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández es juguen des d'avui la classificació pel pròxim Mundial del 2025. El mal paper dels hispanos en el passat europeu ha provocat que la selecció espanyola d'handbol s'hagi de jugar la seva participació a la cita mundialista amb una eliminatòria a doble partit contra Sèrbia. Jordi Rivera, el seleccionador, demana no guardar-se res en el primer partit d'aquesta nit.
El partido es suficientemente importante, primero por ser el primero y segundo porque es en casa, ¿no? Con lo cual no se puede guardar nada. Una vez termine el partido, luego ya decidiremos cómo hay que jugar el segundo partido.
De fet, Espanya tampoc va estar de sort perquè enganyar-nos en el sorteig d'aquest classificatori i es veurà les cares amb un dels rivals més durs que podia tenir. Rivera comenta així el potencial dels serbis.
Sobretot por lo que nos jugamos, ¿no? Que es una clasificación para el Mundial y también teniendo en cuenta el rival que tenemos, que es un rival muy exigente como es Serbia, y si a eso también le sumamos que el primer partido es aquí y el segundo es allá, pues bueno, nos va a obligar al máximo a la selección a tener un buen desempeño y un buen rendimiento, pues evidentemente, pues para sacar los dos partidos.
La nada es disputa avui a les 9 a l'Alín, a Galícia, a la província de Pontevedra, i la tornada se celebrarà dissabte a la Voivodina, a la ciutat de Novi Sad. Un cop més a l'equip hi seran els 3 jugadors nascuts a la ciutat, com ja va ser habitual als últims temps. I acabem avui amb tenis taula. Linares serà la seu de la fase d'ascens a Superdivisió masculina. Per tant, els d'Àlex Bocanegra, el Club Natació Sabadell, marxarà cap a Andalusia per lluitar per pujar a l'elit, tot després de tancar la fase regular amb una victòria ajustada, 4-3, contra el Tramuntana Figueres en l'última jornada de la Lliga. I això que no van comptar amb Xavi Casadevall, un dels palistes titulars. Els nedadors ja tenien garantida la seva presència a les fases d'ascens, la que serà la primera experiència buscant un bitllet a la màxima categoria pel Natació Sabadell. El club ha acabat tercer a la Lliga, però per darrere del Borges, que és filial i, per tant, no pot ascendir. L'anfitrió Linares, l'Atlético San Sebastián i l'Eivissa seran els rivals a batre en aquestes fases d'ascens que se celebraran a Linares, a la província de Jaén, a finals de mes, els dies 25 i 26 de maig. En herència del programa d'avui passa demà el Futbol Sala. Parlarem de les noies del Futbol Sala Sabadell femení, també amb David Cubillas, el davanter del Tarazona, rival del Sabadell, i expunta d'Òscar Cano al Castellón. Allà van coincidir. A més, en una setmana especial acaba de pujar a segona divisió l'equip Orellut. També de la presentació de la Festa de l'Esport Sabadellenc, que tindrem la setmana que ve aquí a la ciutat, el que passi avui a l'Alín en aquest partit d'handbol i també la prèvia del Mundial d'Squash amb Víctor Pajares. Som-hi, va, rematem aquest programa, eh? El 1433 de la història de l'Hotel Suís amb Ben Gemma, que l'hem tingut cantant aquí una versió del Somos Família, versió arlequinada, i amb la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de so, al·lucina, la Núria García, tu recupera el podcast, que no te'l pots perdre. Ara el Notícies Migdia, amb ella i la resta de companys informatius. Que vagi bé, Somos Família, adeu-deu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.